Bon dia, són les 9 i 3 minuts. Benvinguts a la Tertúlia Ciutadana. Nova Ràdio Lloret ofereix aquest espai els dimarts i dijous de 9 a 10 del matí. Ja en ple mes de maig, això vol dir que queden poques tertúlies abans d'arribar a l'estiu 2018. Avui amb nosaltres ens acompanyen la revolta dels Joans, podríem dir, perquè amb nosaltres saludem a Joan Gou. Bon dia.
Hola, bon dia.
També en Joan Valls, bon dia. I un altre Joan, en Martí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Joan, Joanets, avui amb nosaltres. No sé si ells ja estan pensant en la revetlla de Sant Joan i pròpiament amb la diada, amb la coca, amb el cava i amb l'estiu.
Tot plegat.
Tot plegat.
Home, avui si dius que penses en la coca, et malinterpreten.
Caram. Molt bé, doncs... Parlem gairebé de l'estiu perquè avui, precisament en el Bon Dia Bon Hora, hem informat de l'inici del servei de socorrisme de la temporada a Lloret. El 15 de maig és la data habitual en què el servei es posa en marxa per atendre els banyistes que gaudeixen del nostre mar, de les platges, tant del centre com també de Fanals. A partir de l'1 de juny, el nombre de socorristes augmenta i passen a vigilar també les cales lloretenques, les que es troben a Canyella, Santa Cristina i Boadella. La xifra màxima en temporada alta pel que fa a professionals vigilants la costa lloretenca és d'uns 20 socorristes. Comencem, doncs, posant aquest tema al damunt de la taula. No sabem si els nostres convidats haurien d'utilitzar aquest servei en alguna ocasió, si l'han utilitzat, si han hagut de necessitar l'ajut d'aquestes persones, d'aquests professionals.
Aquí Lloret no.
Ah, aquí Lloret no. Això vol dir que sí, que en alguna ocasió.
En una ocasió va haver una coseta, però me'n vaig en poder sortir jo sol. O sigui, a l'Índia.
Caram, sí, sí que era lluny. Allà també hi ha socorristes, doncs?
No hi havia.
No n'hi havia. Llavors s'ho va haver de fer sol.
De fer sol, sí.
Caram. Joan...
No. Joan Gou.
Joan Gou.
Bé, jo crec que és un servei que està molt ben muntat i que probablement és d'aquelles tasques sordes que només tenen percepció si han d'actuar algun dia i el resultat no és massa satisfactori. I malauradament les actuacions que fan a diari, tant com l'ajuda a gent amb minusvalies, que els ajuden a banyar i els ajuden a apropar-se a l'aigua, i dona aquest servei de control, jo crec que està molt bé, i que això fa que no sortim als diaris si hi ha hagut alguns entrebancs, que alguna persona ha patit algun infart o algun desmai o alguna història dintre de l'aigua, no? És una tasca sorda, com dic, que crec que està molt bé. És un servei més que dona l'Ajuntament als banyistes, els dona seguretat, tot i que a vegades fa que molta gent abandoni la vigilància als nanos pensant que hi ha algú que ja ho fa i això a vegades provoca algun ensurt. Però més enllà d'això jo crec que és un bon servei.
Mm-hmm. Sí, absolutament d'acord.
Martí.
Martí està amb les mateixes que en Gou. Primer, no l'he hagut de menester mai, espero que segueixi així, i per l'altra banda sí, és una tasca sorda. A més, és aquelles tasques típiques que la gent no les recorda més que quan passa una cosa i passa en sentit negatiu, és a dir, no quan rescaten, sinó quan el rescat ha fallat. Llavors és quan es converteix en notícia, no? I per l'altra banda, on també estic d'acord amb en Joan Gou, és que el que la ciutadania o l'usuari hauria de tenir més en compte és que el fet que existeixin aquests socorristes i que estiguin allà vigilant que no passi res, això no ens ha de inhibir de la nostra responsabilitat com a ciutadans, és a dir, oblidar-te'n de que tens criatures i que els has de vigilar, o tirar-me allà que veig que les onades són fortes i tal perquè em fa gràcia, sense valorar els riscos, pensant que algú em salvarà darrere si passa algú, no? O sigui, sobretot, jo penso que la responsabilitat personal és molt important en tots els aspectes, i en el cas de la platja, com veiem cada any que sempre passa alguna cosa, és on és més important. Però vamos, la valoració dels socorristes, però si mai els necessito, deixa'm dir que ho fan molt bé.
L'any passat, per exemple, van fer més de 37.000 accions preventives, 3.000 intervencions entre picades de medusa, ferides lleus, cremades solars, contusions, 500 assistències a persones discapacitades que van gaudir del bany. Vostès han viatjat molt, per tant, a altres països que han anat. Bé, en Joan Valls deia que a l'Índia no havia trobat servei de socorrisme a la platja, però suposo que d'altres països sí, no? Que ho han trobat.
Suposo que sí. Jo, diguéssim, els viatges que he fet han sigut a països, diguéssim, una mica desenvolupats, eh? O sigui, Madagascar, Índia, illes perdudes de Filipines...
Llocs que no n'hi ha, vaja.
Que no hi ha, a més, que no hi ha... Inclús he estat a llocs on no hi ha ni turistes.
Caram.
És no. Més, he estat a llocs on no hi ha ni turistes ni locals. O sigui, jo sol, tota la platja.
Llocs,
o sigui,
verges.
Sí,
caram.
Sí.
Quina sort. D'altres experiències, no?
Jo no he tingut mai cap d'experiència a cap nivell amb aquest aspecte, no? Per sort. De fet, no sóc massa home de platja. Per tant, és difícil que... és a dir, si no fumes, morir d'un càncer de pulmó és difícil, no? I, clar, per tant... Però, bueno, la possibilitat sempre la tens, no? Uh-huh. Però quan he viatjat i sóc una persona que considero que sóc observadora, i la veritat és que moltes platges de les que he pogut visitar, sigui des de la vessant, diguéssim, de la vora de la platja, no, com a usuari, sí que t'hi fixes a veure quines instal·lacions tenen, quins serveis, si hi ha lavabos, si hi ha socorristes, si hi ha... quin tipus de serveis donen aquelles platges. Fora del nostre país, no sé, a mi em costa ara trobar en el pensament imatges que em portin a pensar que en aquella platja hi ha un servei de socorrisme, que potser hi és, però jo no l'he vist. Per tant, jo crec que amb això som també una miqueta pioners.
Sí, per exemple, jo estic quasi segur que a les platges de la costa francesa, del Mediterrani, quasi segur, no ho puc assegurar, però com ell... jo no m'he fixat ni n'he vist, de servei de socorrisme. Sí.
Bueno, jo en els llocs que he viatjat, el que sí veus és que com més desenvolupat és un país, més serveis té. Normalment els països subdesenvolupats o poc desenvolupats o no tenen serveis a les platges de cap tipus, de cap mena. I el que sí he vist als països que serien els de l'àrea de Commonwealth, sobretot Sud-àfrica, Austràlia, Estats Units, no sabem, allò dels vigilantes de la playa i tal, és absolutament cert, vull dir, és la imatge que tenen i són així, i els veus superequipats amb motos d'aigua, pick-ups, planxes de surf, o sigui, tenen tota una sèrie de material a l'abast que és impressionant. O sigui, realment és com a les pel·lícules. Llavors, potser fa una mica d'escala, no?, entre el grau de desenvolupament d'un país i l'assistència, que en el cas que estem parlant ara és la vigilància a les platges, els socorristes, no? Però que, evidentment, abarca les àrees. Uh-huh. I això és el que més o menys he anat veient.
Ja que parlem de platges o de socorrisme, avui també en el Bon Dia Bon Hora hem dit que el grup parlamentari d'En Comú Podem ha presentat al Congrés dels Diputats una esmena als pressupostos generals per reformar el passeig marítim de Lloret de forma integral. Fa més de 30 anys que es va reformar per darrera vegada i es calcula que hi passen més de 5 milions de vianants durant l'any. Vostès tenen aquesta percepció de que cal reformar aquest passeig marítim?
I estem parlant del de la platja o
sí,
de dins?
Sí, platja gran.
Platja gran. Bueno, jo el que penso, com amb la majoria de les infraestructures públiques, potser no cal tant una reforma, sinó que hagi tingut i tingui un manteniment al dia. O sigui, sí que passes per allà i veus que hi ha molts apagots, falta un panot o tres o quatre i li posen allà una estesa de ciment i queda més o menys dissimulat. A veure, és la nostra façana marítima. Com molt bé dius, passen milions de persones cada any. Allò hauria d'estar, vamos, immaculat. O sigui, realment no sé si li cal una reforma en el sentit d'un canvi, però sí que li cal una reforma en el sentit de deixar-ho nou. Jo penso que està bastant deteriorat.
Sí, sí, d'acord. Està molt bé que hagin presentat l'esmena aquesta. El que passa que a mi m'agradaria que no la poguessin presentar perquè les competències fossin plenes.
És tan breu que sempre m'agafa fora de joc. Jo no em centraria tant en el fet de remodelar o reformar o canviar panots o canviar branes o canviar... Jo crec que és un... El meu punt de vista sempre ha estat el mateix, és a dir, si Lloret és una, és un destí turístic, hem de començar a canviar el punt de mira del passeig marítim de Lloret. No podem dedicar una via que és única per lo que representa el trànsit. És a dir, aquesta ciutat té un problema d'enfoc. És a dir, si hem de donar servitud al trànsit abans que el turista, no podem dir mai que Lloret és un municipi turístic perquè no està enfocat al turisme, està enfocat al trànsit. I el passeig marítim, si te'l mires per allà on te'l miris, només hi trobes cotxes, pas de peatons, motos i aparcaments. Si això és una façana marítima d'un municipi que s'autonomena turístic i vol ser el líder de turisme de el que és la Costa Brava, tenim un problema d'enfoc. No sé com resoldríem el tema del trànsit, no ho sé, perquè aquí no he entrat a valorar si hi ha possibilitats tècniques o no hi són, però sí, des del punt de vista de l'enfoc que li volem donar al nostre municipi, ens hauríem de centrar en això. És a dir, un cop responguem aquesta pregunta, probablement ens encaixarà tota la resta, o possiblement hi ha d'haver-hi alguna altra pregunta com la meva, diferent, que també generi un debat i que a partir d'aquest debat siguem capaços d'entendre si Lloret és municipi turístic o és municipi de trànsit. És a dir, agafem la Riera, agafem el passeig marítim i agafem el que agafem, només veiem autobusos, camions, furgonetes, patinets, gent que porta mercaderia d'una botiga a l'altra, gent que va descarregar mercaderies a qualsevol hora al seu restaurant, al seu bar.
Sí.
Bé, és que és difícil, no, de solucionar.
Sí. No, a veure...
És que fins ara no hi havia debat i els veia tots molt adormits i tots
ara,
estaven d'acord.
Ara han començat.
Ara han tocat el fil.
Suposo que aquí tots ho devem veure igual, el que devem veure diferent són les solucions, no? A veure, dic que... O sigui, fer una contraposició i rotllo Pablo Escobar, plata o plomo, és una fal·làcia. O sigui, no és o cotxes o turistes. Els turistes venen en cotxe. I els cotxes porten turistes. Llavors no pots contraposar una cosa a l'altra. Això per un costat. Ara, i anem a matitzar. Quan... És que a més ho has dit tu mateix. Si es soluciona el tema del trànsit de Lloret, és a dir, sobretot per la gent que hi viu, perquè aquí estem tan enfocats al turisme que sembla que no hi visqui ningú. O que els que hi viuen tinguin que supeditar tota la seva existència al fet que vinguin turistes. Això no ha de ser així, hi ha d'haver-hi aquesta convivència. Aquest allò, no? Llavors, el tema de la circulació és difícil de solucionar i mentre això no estigui solucionat, tu molt bé has dit, no sé com es podria arreglar. Clar, sí, fins que no ho sapiguem, no ho toquem. No ho toquem, perquè pot ser molt greu. Si em preguntes si seria millor que el passeig fos peatonal, absolutament sí. Sí, però primer hauria de saber... Ho dic perquè jo visc a Vandemarc i tinc un problema cada vegada que fan el ratll, la fórmula GT d'aquesta de la setmana... les puntaires de no sé on tancaven el passeig i ja ho vés a donar la volta per la Quinta Fava per poder arribar a casa. Vull dir, a peu, a un moto o en cotxe. I això s'ha de... O sigui, ja estàs disposat a passar per aquestes, diguem, aquestes molèsties, perquè saps que és un bé pel poble, però el que passa que el que vols és que es minimitzin, no? El fet de que sigui un lloc turístic i hi hagi trànsit, a Cannes, a Nissa... A Monte Carlo, tota la façana marítima està oberta al trànsit. I em sembla que no els hi trobarem glamour en aquests llocs. O no direm que no són llocs turístics.
El Boulevard des Anglès, no?
Exacte.
Com és el...
No és el Boulevard des Anglès.
Sí, sí.
I el que queda, no sé què, allà on hi ha els barcos de pesca i tot això està obert al trànsit. I de sempre, inclús durant el Festival de Cannes, està obert el trànsit, eh? Només habiliten un carril per les estrelles, però la resta del passeig marítim està obert al trànsit. on et dono absolutament la raó, i és curiós perquè fa poc vaig anar amb uns amics a donar una volta en moto, vam acabar a Monte Carlo, i els meus amics em van fer la broma a l'arribar a Monte Carlo, perquè hi havia molt de trànsit, hi havia molt de follon i tal, i diu, hòstia, diu, això sembla Lloret, diu, només que els cotxes són diferents. Allà tots són Ferraris, Lamborghinis i tal i qual. Clar, aquí et dono la raó. A quin cap il·luminat, perquè trobo realment ridícul, se li va ocórrer en cap moment posar les càrregues i descàrregues en el front marítim i a la riera. És a dir, on té més afluència de turisme tens, on té més curós i més arreglat ho hauries de tenir, ho habilites perquè es posin camions i furgonetes a descarregar. O sigui, això sí que s'hauria d'arreglar. Com? Bueno, jo crec que hi ha carrers laterals, hi ha una sèrie de llocs que es podrien habilitar per la càrrega i descàrrega sense que tingués que ser en aquestes dues vies principals que són la nostra cara. És per on t'entra la gent, és per on te surt la gent i és per on te passeja la gent.
I en unes hores molt determinades.
A més, en unes hores molt determinades. I això és una cosa que penso que Lloret, com a destinació turística, hauria de tenir solucionada des de fa molt de temps. I no només no s'ha solucionat, sinó que a més s'empitjora, és a dir, s'habiliten més zones de càrrega i descàrrega. I en aquests llocs, que són, suposo que no ho dubta ningú, són llocs emblemàtics. La Riera i el Passeig. És a dir que, i agafant el que em van dir els meus amics quan vam anar allà, o sigui, no és que els cotxes siguin diferents, és que aquí no són ni cotxes, aquí són vehicles industrials. No? Si és la imatge que volem donar a Lloret, em sembla bé.
Bueno, veig que has interpretat bé el meu dibuix.
Sempre. En
definitiva, el que volia dir és això. És a dir, la imatge que donem és d'una ciutat de serveis dedicats al turista, però que això comporta, evidentment, aquesta situació. És a dir, jo entenc que la mercaderia té que arribar, però el que no entenc és que n'hi ha que arribar des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda.
I passant per on te passen
i aparcant on t'aparquen. És a dir, jo he arribat a veure la plaça de l'Ajuntament plena de furgonetes i de camions que estan descarregant i no passa res.
I no passa res, correcte.
No passa res. Per tant, clar, arriba un moment que si jo arribés com a turista a Lloret de Mar i veiés aquesta imatge, i aquesta és la impressió que jo me n'hauria d'emportar a casa, de la mateixa manera que tu vas tenir l'observació de veure que els vehicles eren diferents a Monte Carlo que a Lloret.
És fàcil,
sí. Però tampoc crec que sigui la solució de que ara canviem les furgonetes per Ferraris.
No.
El problema continuaria siguent el mateix.
Posant que són els extrems.
Si em poso la pell del turista i vull travessar per anar a la platja, o vaig en compte o volaré pels aires.
No és cert.
No,
m'agradaria saber, perquè això ho he sentit alguna vegada, m'agradaria saber quina incidència tenen l'atropellament de peatons en aquestes zones. No la sé, vull dir, que no la sé, però entenc...
Atropellaments a la carretera per un vehicle... Ni poden haver-hi al passeig, però allà on hi ha més atropellaments és a dintre del passeig amb els patinets.
Ah, correcte. Perquè
en aquests moments hi ha més atropellaments a dintre del passeig amb els patinets que no pas a fora a la carretera amb els cotxes. Per tant, no sé què és pitjor.
Sí.
D'acord? Per tant, jo no crec que... Hi ha bastant de civisme en l'aspecte de respectar els passos de vianants. Primera, perquè la velocitat és bastant reduïda al passeig marítim, tret de que sempre hi ha algun sombat que...
Els de les motos.
Motos i algun cotxe que també, doncs, no sé, li dona per agafar la recta de tribuna i es pensa que està al circuit i està Lloret, no? Però, per sort, com que hi ha trànsit i hi ha molts passos de peatons, doncs tampoc pots agafar velocitat. I no s'atropella més gent perquè la velocitat és baixa o a vegades la cua és tan llarga que no pots córrer.
Bueno, jo entenc, o per almenys així us ho experimento cada dia quan hi passo, de que també nosaltres mateixos com a conductors, per almenys en aquella zona, som bastant cívics. La gent realment atura els passos de zebra, inclús abans de que la gent accedeixi al pas de zebra. I això porta que la gent que ve de fora, que veu que funciona així, també ho facin. Llavors, no veig el problema. Si veig el problema, i no donaria la solució perquè no he analitzat el per què es produeix i quina podria ser la solució, És que quan he posat els exemples de Kant, he posat Nice, he posat Monte Carlo, posaria exemples com que abans hem parlat dels vigilants de la platja a Los Angeles, o posaria l'exemple de Las Vegas. Estic dient llocs on hi ha una afluència de visitant i de turista massiva, mítics. Els fronts marítims, menys Las Vegas, que no en té, els fronts marítims a tots aquests llocs es circula. Tenen un passeig, però hi ha una via, i a més, en el cas de Los Angeles, una via ràpida, és la Pacific Highway. El que tots tenen en comú és que no veus vehicles industrials més que ocasionalment. I si tu penses en un lloc com Las Vegas, on l'afluència de gent és amb unes xifres tan astronòmiques que no ens podem imaginar, hotels de 5.000 habitacions, o sigui, de 12.000 places, no sé, la quantitat d'hectolitres de suc de taronja que es deuen servir cada dia als esmorzars, o els milers d'ous que es fan a l'hora d'esmorzar. O sigui, tot això comporta una logística de transport absolutament massiva. I no els veus.
Ni de dia, ni de nit.
No els veus. O sigui,
llavors, com s'ho fan?
Exacte. Això és el que he dit, que no ho he analitzat i m'agradaria fer-ho, perquè quan tu penses amb això, o sigui, penses en Lloret i dius, bueno, clar, però els hotels bé que els hi ha d'arribar la llet, els hi ha d'arribar els pollastres, els hi ha d'arribar tota la mena de subministres, ha d'arribar, és evident que ha d'arribar. Però és que en aquells llocs que estic anomenant tenen aquest problema multiplicat, perquè tenen molta més gent. I en canvi, pot ser que vegis el camió de UPS, pot ser que vegis una furgoneta d'un reparador d'antenes, no sé, m'invento, no? Però no veus l'avituallament regular de tots aquests establiments, no el veus al carrer, no hi és. No hi és en cap moment, i et preguntes, com cony ho fan? I per què no ho fem nosaltres aquí? Per què aquí, Lloret, especialment el casc urbà, és un continu de furgonetes descarregant, de gelats, de begudes, o sigui, de subministraments, i és un continu. Algo fan molt bé ells, o algú fem molt malament nosaltres. I jo crec que és no sé...
Jo vaig estar a Las Vegas el mes de febrer i vaig tenir l'oportunitat de veure això que dius tu. I vaig tenir la coincidència de que em havia d'aixecar aviat per anar d'excursió, devien ser les 5 del matí, 5 quarts de 6 del matí.
No sabia que ho haguessis fet mai, això.
Sí. I resulta que el transfer ens recollia a la part del darrere de l'hotel, no a la porta principal. O sigui, a la part del darrere tenien una espècie, diguéssim, de moll on venien els vehicles que venien a buscar els clients d'excursió. Hi havia un hall d'espera i just al costat hi havia la porta d'accés a lo que eren els magatzems. I vaig veure que entraven tràilers sencers, però que entraven a dintre l'establiment. És a dir, a sota l'hotel tenien com una espècie de carrer i molls de càrrega i descarga, que entrava el camió i es tancava una porta. I després hauria sortir per una altra porta, o feia marxa atràs, no sé com anava. Però avui jo vaig haver de marxar i me'n vaig anar. Però em va sobtar que entraven els tràilers, de fet, hi eren, però eren tràilers grans.
Han de ser-ho, eh?
Grans, és a dir, de molts grans. Entre cinc i mitja de la matinada.
Pot ser, sí.
Vale? Motors elèctrics.
A més.
És a dir, poc soroll. Les portes aquelles que es van obrir, jo vaig veure que s'obria la porta, però no vaig sentir ni el soroll. És a dir, eren d'aquestes de plàstic, que fan un soroll molt mínim. No eren d'aquestes metàl·liques com aquí a les botigues, no?
Vull dir no, que quan és l'hora de tancar, te n'enteres, eh?
Sí, és d'aquelles que es pleguen, saps? Vull dir que, doncs va entrar el camió, van tornar a baixar la porta aquella i el camió es va quedar dintre. Clar, és un concepte, m'imagino jo, ja molt planificat de com han de ser les coses, com han d'anar les coses, i m'imagino que ja a l'hora de fer un hotel, si no tens l'espai que necessites
ja no,
i tots aquests serveis interiors,
ja no
probablement ja no concedeixin la llicència per fer-ho.
Clar, a veure, jo entenc que, per exemple, el tema de Las Vegas és un tema molt especial. Primer perquè realment aquella ciutat es va crear i la seva raó de ser i el seu creixement està en funció a rebre molta gent de forma massiva i tal. Però no oblidem que molts hotels, que estan desapareguent ja, però molts hotels són o eren dels anys 50, 60,
sí,
estaven preparats. Llavors, si bé no podríem fer la comparativa directa de Lloret amb Las Vegas en aquest aspecte, amb vosaltres tampoc, però amb aquest sabó...
No crec que ho estem fent.
No, però vull dir, per si algú ens està escoltant i poguessin dir, home, que Lloret no és Las Vegas, és completament d'acord. La concepció de Las Vegas és molt moderna i han pensat, doncs això, doncs enviar-los on te poden entrar un tràiler en un hotel i descarregar. Aquí això és impensable. Però els altres llocs que he dit, el frontal de Los Angeles no és modern. El de Miami, Miami Beach famós, són aquells hotels dels anys 60 que tampoc és modern. És una concepció molt similar a la d'aquí, en certa manera. Niça, Cannes, Monte Carlo, Monte Carlo encara més, que allò està molt congestionat d'edificacions, i tampoc els veus. I jo em pregunto, m'agradaria que les persones responsables aquí a Lloret del trànsit estudiessin aquests casos. Per almenys de dir, vale, podem fer-ho. O millor arriben a la conclusió que no podem fer-ho, eh? Però com és possible que en aquests llocs que tenen una estructura urbana molt similar a la nostra, és a dir, pobles petits que han tingut un creixement ràpid, etcètera, etcètera, amb carrers estrets i tal i qual, aconsegueixen que no hi hagi tot aquest fullon de vehicles de transport i vehicles industrials, i nosaltres és una de les notes distintives que inclús els hi habilitem, les dues zones més emblemàtiques de Lloret perquè hi ha pàrquing. No ho entenc. Vull dir, no ho entenc, realment no ho entenc.
Sí, sí, una bona reflexió.
Bona reflexió. A veure si recullen el guà.
Que jo crec que exacte, aquesta reflexió s'ha de recollir fora d'aquest estudi, perquè malauradament els que estem aquí no tenim cap mena de capacitat.
Bueno, o afortunadament pel poble, perquè segons
sí,
com...
Sí. Jo crec que sí.
Estem arribant a 9:45 del matí. Els hi proposo un joc.
Vinga.
Va. Jo els hi dic una paraula... i vostès m'han de respondre amb una altra d'acord amb el que els inspiri aquesta paraula, d'acord? Però ràpidament, eh? No val allò de pensar-s'ho 5-10 segons, d'acord?
Google.
No, ni Google ni res. El primer que els hi passi pel cap, d'acord?
I comença.
Comença vostè mateix. No, home, sempre amb respecte a les persones grans, d'acord?
Gràcies, molt amable.
Vinga, amb els senyals horaris, eh? Començarem el joc. Ara són 9:45 en punt. Joan Gou, Quim Torra.
Serà un bon president.
Carles Puigdemont, Joan Valls.
El president legítim.
Joan Martí, Mariano Rajoy.
República. República. Crec que és el president d'Espanya que ens portarà a la República Catalana.
Ha estat encara més explicatiu, eh?
Va guanyant en Joan Martí.
Joan Gou, Arrimadas.
No la vull ni qualificar, perquè no seria correcte el que diria per antena.
Joan Valls, Enric Milló.
El virrei.
I Joan Martí, la CUP.
Antisistema.
Molt bé. Han estat molt ràpids en aquesta ocasió, eh?
És que era fàcil.
Com veuen la situació actual, senyors?
Jo la veig bé.
Vosaltres, aviam. Sí, jo? Doncs jo penso que és una situació de replegament per tornar a esperar la propera finestra d'oportunitat que hi hagi. Jo penso que la finestra de probabilitat va ser claríssimament el dia 3 d'octubre, una mica menys el dia 10, i a partir d'aquí ja no. Jo crec que va ser una errada de les forces sobiranistes no aprofitar la mobilització popular d'aquells dies, i bueno, es va perdre una batalla política, que ningú pensi que són termes bèl·lics, perquè ara els doncs es va perdre una etapa de la cursa, i ara doncs jo crec que estem en un moment de replegament, tot i que el govern espanyol amb en Mariano Rajoy i el seu lloctinent ens ho estan posant molt fàcil, entre el Rajoy i el Rivera ens ho estan facilitant molt, però molt.
No, jo aquí estic d'acord. A veure, jo sóc del parer de que tenim la república més a prop del que ens pensem, i de que hi ha un mar de fons, a nivell internacional, que no ens ho acabem de creure, perquè no surt, precisament perquè és mar de fons, on està passant alguna cosa. El què? Evidentment no podem saber els detalls, però està passant. Fa poc vaig llegir un diari que no recordo, però no recordo el diari, però recordo que era un diari que té una anomenada, no era Libertat Digital, perquè ens entenguem. I si no m'equivoco era l'Amant, que deia que en Puigdemont seria un dels líders europeus més valorats i recordats per el que havia fet per Europa. I nosaltres ho mirem des d'aquí com, hòstia, en Carles Puigdemont, vols dir? No? Vull dir, a veure, una cosa són els interessos dels estats i com funciona la realpolítica, i altra cosa és el que Europa vol, no el que necessita, sinó el que vol i el que demanen els seus ciutadans, i és molt diferent. Llavors estem veient que la reacció dels estats envers la reacció dels ciutadans d'aquests estats és molt diferent. Però sí que estic d'acord que, per això com has dit Mariano Rajoy i t'he dit que és el president espanyol que es portarà a la República, estan cometent errors de bulto que els porten a sobreactuar. O sigui, allò que va dir en Pablo Iglesias de que nosaltres érem culpables d'haver despertat el feixisme, no? Però és que el feixisme, si és que estan aquí, està latent, se l'ha de despertar per poder-lo derrotar. És que és així de clar. Llavors, quan tu tens en Rajoy, que fa accions, encara que diguin que hi ha separació de poders, però tots ens en riem una mica d'aquesta paraula, i veus que tenim els exiliats que diuen que no són exiliats, els presoners polítics que diuen que no són presoners polítics, quan la evidència empírica és que estan allà, no per les accions que van fer, perquè de moment ningú ha demostrat que siguin il·legals, i per lo vist, si mires el que ha passat amb les demandes d'extradició, sembla que d'il·legal no hi havia res, estan allà per les seves idees i perquè tenien la possibilitat real de portar-les a la pràctica, i això és el que els hi ha fet por. Quan tu veus que aquestes accions, tal com les fa el govern espanyol, ens estan fent mal, molt mal, a curt o a immediat termini, també te n'adones compte que els hi faran amb ells molt més mal a mitjà termini i a llarg termini, perquè Europa, aquesta Europa de la realpolític més pragmàtica dels estats, que té tractats amb Espanya, té acords amb Espanya, acords comercials, i per això els ha de protegir, s'estan donant compte que ha arribat un moment que potser no ho pot protegir tant, que això no li ha de donar carta blanca a un estat per fer tot el que està fent. I a darrere surt en Juncker dient que, bueno, poder sí que s'hauria d'investigar l'1 d'octubre. Surt tard, però surt. I estan sortint unes veus que fins ara o es mantenien en silenci o parlaven en sentit contrari, que ara comencen no a tenir una visió favorable de la independència, sinó estan completament oberts a que això s'ha de solucionar per mitjans polítics. Cosa que Espanya s'ha negat rotundament des del dia 1, no de l'1 d'octubre, sinó del dia 1, des del primer dia.
Com ha fet sempre, eh?
Ha fet sempre.
Una coseta sobre els presoners polítics. Quina cosa tenen en comú tots els països que tenen presoners polítics?
Que els neguen.
Que tots diuen que no en tenen. Això és la cosa que tenen en comú els països que tenen presoners polítics. Sobre el tema d'Europa, jo penso que la cosa es anirà arreglant cada cop més a favor nostre quan Europa entengui que li sortirà més car, serà més car defensar la unitat de l'estat espanyol, d'aquest estat espanyol que a més és irreformable, que ells no es volen reformar, serà més car que no pas obtenir un estat eficient, més petit, que potser ens haurem de portar una mica més del deute del que ens correspondria per contentar els bancs alemanys, però que veuran que hi haurà una part del deute espanyol que no es pagarà, que a la llarga que no es pagarà, la part que ens en portem nosaltres almenys sí que la cobraran, i això serà el que desllorigarà el tema, crec jo, eh?
Mm-hmm. Joan Gou,
Déu-n'hi-do. Jo crec que el que més tocat està en aquests moments és la paraula democràcia, més enllà d'independentisme, nacionalisme, sobiranisme, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias i companyia. És a dir, aquests malauradament són titelles del règim espanyol que encara postula. Si algú pensava que el règim franquista havia desaparegut de les nostres vides, està mal equivocat. està viu, és el que manega el cotarro, és el que manega tots els fils d'aquest país, i el fet de que el president del govern es digui Mariano Rajoy, es digui Felipe González, es digui com es digui, no té cap significància ni cap rellevància. Estic convençut que si el Rajoy aquest té 3 grams de seny quan se'n va dormir cada dia, deu dir, maleït el dia que em van fer president d'aquest país. Perquè una cosa és la vanitat i l'altra cosa és el dia a dia, i haver de lluitar, i haver de enfrontar-te amb totes les guerres internes i externes. I ara, per si no n'hi havia prou, els catalans se'n revolten, no? A mi em fan gràcia en aquests moments que hi ha el discurs, sobretot al Parlament català, quan diuen que el president que s'acaba de proclamar només governarà per una part del país. I a mi sempre em surt la mateixa pregunta. És que el senyor Rajoy està governant pels catalans? Han fet alguna cosa pels catalans? És a dir, tots aquells que estan defensant de que l'independentisme, en el cas de proclamar la república i de que fos efectiva, seria només una república de la gent que és independentista, o no seria república per la gent que no es considera independentista però que viu a Catalunya? Jo crec que quan estem sotmesos a la globalitat democràtica d'una decisió per majories, no vol dir que tothom estigui d'acord amb la decisió que s'ha pres, sinó que hi haurà gent que haurà votat a favor, gent que haurà votat en contra, però això fa que tu acatis la paraula democràcia, vol dir això. Jo crec que últimament en aquest país, i quan dic aquest país vol dir el nostre i Espanya, la paraula democràcia aquí ha estat sobrevalorada i en Espanya ha estat infravalorada. I aquest és un dels grans problemes que tindrà aquesta societat. Entendre que els partits polítics són meres titelles d'un règim o sistema intern del país, d'un càncer que no es va erradicar en el moment que s'havia d'haver erradicat, que era l'any 78. Mentre no siguem capaços, tots els espanyols, catalans, espanyols, bascos, d'enfrontar-nos en aquest càncer que tenim en aquest país, probablement tots aquests projectes d'independència, de segregació, de malestar, de mala convivència i de la mentida sostinguda constantment per part d'uns i per part d'altres, perquè aquí també es diuen mentides, també se n'han dit. Per tant, si no sortim d'aquest cercle tancat, difícilment trobarem una sortida digna, ningú, ni nosaltres ni ells. I quan dic nosaltres i ells, és per diferenciar l'estat actual que estem vivint tots plegats. Perquè automàticament ha passat una cosa que feia molts anys que no passava. Quan jo era petit, molt petit, aquí a Catalunya hi havia catalans i xarnegos. I ara hem tornat una altra vegada, 60 anys enrere, entre els que són independentistes i els que són sobiranistes o unionistes, digue-li com vulguis. És a dir, hem tornat a dividir la societat. Una societat que va costar molt d'arrelar. A mi encara em fa mal quan sento, a vegades, des d'Andalusia, de dir que els catalans van explotar els immigrants que en aquell moment van venir a Catalunya i que gràcies a ells ha crescut Catalunya. Certament, del seu esforç. Però pel seu esforç cobraven un salari, han tingut la possibilitat de créixer a nivell personal i econòmicament, i el que no li han anat bé les coses o no li han anat bé la vida se n'han tornat a casa seu. Però això no vol dir que ni aquí l'hagin fet fora ni ell fos el millor treballador del món. A vegades es malinterpreten totes aquestes històries. Jo encara hi sentia veus de dir que Catalunya va créixer gràcies a la mà d'obra andalusa, i que sí, que és cert. Si no haguessin vingut aquests, haguessin vingut uns altres. Perquè aquí encara hi havia feina i es podia donar feina a gent que a casa seva no en tenia. I això s'ha d'explicar tal com és, no com volen que s'expliqui els polítics que volen posicionar-se beneficiant-se de que si ara parles de Catalunya probablement en trauràs un rèdit polític. Això és denigrant el més baix nivell de la classe política de qualsevol país del món.
Jo sobre això, perdona una cosa, sobre això de la divisió de la societat, a mi fa una mica de gràcia quan els independentistes érem 5, la societat no estava dividida, i els independentistes estàvem acatant el que la majoria deia, vale? Ara que som la majoria, que estic segur que ho som, segur, i si no que es fa un referèndum i guanyarem, ara que som la majoria, ara la societat està dividida. ostres, la societat ha d'expressar-se i s'ha de fer el que digui la majoria. Si guanya, si fem un referèndum i guanya la majoria anexionista, doncs...
A veure, a mi...
Ja ho farem, però si guanya la majoria independentista, doncs que per cert, segons les enquestes, el 85% de la gent que viu a Catalunya acceptaria el resultat d'un referèndum, eh? Clar. O sigui que tampoc és... És a dir, la divisió no està tant entre el sí i el no, sinó entre els que acceptarien el resultat i els que no l'acceptarien. I els que no l'acceptarien són una part molt petita de la societat.
Però
molt
és que,
petita.
Però això és normal, a veure... A mi quan parlen de la divisió que ha portat a l'independentisme és el mateix que dir que l'independentisme ha fet despertar el feixisme. A veure, són coses que existeixen i existeixen en totes les societats. En els Estats Units, més demòcrates i republicans, en qualsevol societat, bueno, a Anglaterra fa poc van tenir el referèndum del Brexit, la meitat del país volia marxar, l'altra meitat no volia marxar i
ningú va dir que estaven dividits i que estaven...
I el tall també era molt prim.
I el tall era molt prim, i Escòcia també, i el tall va ser molt prim. Simplement hi han inquietuds que té la societat com a col·lectiu, i aquestes inquietuds no per no voler crear malestar no tenen de sortir, perquè llavors el que fan realment és crear una mena de corcó interior que pot ser molt perjudicial. O sigui, les societats, igual que les persones, igual que les famílies, igual que els amics. Quan tu tens una controvèrsia amb un amic teu perquè penses alguna cosa que saps que no li agradarà, si realment és amic teu, li has d'acabar dient per què, si no, això anirà a pitjor. I llavors quan diuen, oi, la balcanització, és que precisament el que va passar al Balcans va ser això. O sigui, va ser una cosa que estava amagada, perquè en l'època d'en Tito ningú movia fitxa. I a la que vam poder resulta que hi havia un odi immers dins de la societat a un nivell tremendo. Jo vaig estar a Croàcia fa relativament poc i parlàvem amb algunes persones d'allà que, hòstia, la veritat és que feia una mica de por com parlaven encara ara. O sigui, els croates diguent que, bueno, que els bosnis, bueno, van tenir la mala sort de que les invasions turques els van... d'allò, que ara són musulmans i que, pobrets, no podran ser mai croates una altra vegada. O sigui, això sí que és xenofòbia, racisme i un tema racial absolutament arrelat, ètnic, no? Aquí això no ho tenim. Aquí això no ho tenim. Hi ha una part,
no, no
a veure...
No ho tenim, segur.
I precisament a Lloret, on te va venir durant els anys 60 una quantitat massiva de gent a treballar i s'han establert aquí, una societat no es crea quan tu has nascut en aquell lloc o quan a tu et donen el carnet que et diuen tu ets espanyol. No, es crea quan es crea un teixit i aquest teixit està cohesionat. I jo penso que aquí a Lloret, amb totes les diferències que hi puguin haver entre uns i altres, aquest teixit està cohesionat. O sigui, nosaltres tenim amics que han nascut aquí, que han nascut a fora, anirem més enllà. O sigui, aquí hi ha gent que va venir, el típic és dir, no, és que van venir d'Andalusia, aquí va venir molta gent de Granada, concretament, però és que aquí ha vingut gent que s'ha establert que han vingut d'Holanda, que han vingut de Bèlgica, que han vingut d'Anglaterra i s'han establert. Aquests, és, cuidado, que a més, com que són ciutadans d'aquests països, no tenen ni dret a vot. A les municipals sí, però les autonòmiques no poden decidir qui els manarà.
Cosa que per nosaltres és una vergonya. Ja que diuen que som tan identitaris, per mi... I per la Constitució que es farà, segur que això es resoldrà, que és que la gent que visqui pugui votar i pugui tenir la decisió política sobre el lloc on viu.
Llavors, clar, jo el que veig és que aquí, és que Lloret possiblement sigui un exemple molt, molt clar d'això. O sigui, aquí ha vingut gent de tot arreu, gent que s'ha establert, gent que s'ha integrat, gent que no s'ha integrat, perquè, a veure, integrar-te no vol dir renunciar als teus orígens, eh? Integrar-te vol dir que mentre tu estàs establert en el territori que tu has decidit lliurement i que tens tot el dret del món a establir-te, tu t'adaptes i aportes a la cultura en la qual tu has arribat. I molts han vingut aquí, o alguns han vingut aquí, i el primer que fan és es creen els seus guetos a nivell d'associacions culturals, i no me refereixo a Andalusia, eh? Vull dir, puc parlar de gent que ha vingut del Marroc o d'un... Sí, o els alemanys que es reuneixen tots en el d'allò. I aquests diguem que són mers espectadors o convidats de pedra en la societat on han decidit viure, i això crec que per ells és molt trist. Però també hem vist que no és la majoria de la gent. La majoria de la gent que ha vingut a Lloret s'ha integrat a Lloret. La majoria. Nosaltres tenim amics, tots tenim amics, que han vingut de diferents llocs, i vamos, almenys jo no em considero cap que no sigui lloretenc o català de ple dret.
Jo tinc la meva discrepància al respecte. És a dir,
estava segur?
No, a veure, integrar-te a Lloret és relativament fàcil perquè et converteixes en una singularitat dintre d'una globalitat. I m'explicaré. És a dir, a Lloret és molt fàcil passar desapercebut. Vivim sí. del turisme i ens barregem amb tota la cultura europea que ens va arribar als anys 60. És a dir, en aquí la gràcia estava de que la gran majoria dels ciutadans fossin locals o fossin immigrants interns del país, el nostre nivell de cultura era molt baix. Hi havia molt analfabetisme als anys 60 i Espanya en aquell moment no va procurar de dotar massa de cultura al ciutadà, no fos cas que aprengués masses coses i no acceptés l'statu quo que en aquell moment hi havia, no? A part de que sortíem d'una guerra, hi havia misèria, hi havia gana, hi havia precarietat, és a dir, el context era aquest. Clar, tu arribes a Lloret de Mar, on la majoria de ciutadans que ens visiten a l'estiu superen 3 vegades la població autòctona de la ciutat, o 4, vol dir que el teu contacte bàsic diari és més amb gent d'Europa que no pas amb gent local. Mm-hmm. Per tant, fa difícil, molt difícil, la integració quan nosaltres pensem a vegades que és el fet de parlar català, entendre-li i moure-te amb temes catalans. 2, estem molt dedicats a atendre aquests clients que ens visiten i és més fàcil que un immigrant que acaba d'arribar aquí al final de temporada acabi xapurrejant anglès, francès, alemany, holandès, que no pas català, perquè és el que ha fet durant tot el dia. En aquelles èpoques, majoritàriament la gent venia aquí a fer la temporada, no estaven instal·lats aquí, és a dir, acabava la temporada i tornaven a casa seva. I l'any que ve tornaven a venir i es tornaven a trobar amb la mateixa història, és a dir, parlaré més amb francesos, anglesos, alemans, holandesos, que no pas amb la gent del poble. 2, mentre van estar aquí durant aquests anys, que encara anaven i venien, era molt difícil la integració a el que era Lloret com a poble, que a més no existia. I en aquells moments, si jo no recordo malament, Lloret com a poble, totes les activitats culturals i de poble estaven relegades a una certa èlit local. Mm. És a dir, jo sempre havia dit el Lloret concèntric. És a dir, hi ha una petita rodona que són 4 gats, una que s'amplia que són 6 gats, una altra que s'amplia que són 12 gats, i després hi ha els altres. I arribar al centre era molt complicat, molt complicat. I això també ha fet que la integració no hagi sigut tan fàcil, o hagi passat més desapercebuda, perquè la gent que venia a treballar, un cop van decidir, a partir dels anys 77, 78, 79, de les primeres vagues que van desaparèixer, el fet de que poguessin dormir i viure dintre dels hotels, i es van eliminar aquest sistema, sigui un sistema sindical, sigui un sistema empresarial, la gent desapareix, creix el molí, creix el barriguet, perquè la gent es comença a buscar una vivienda per quedar-se aquí. Uh-huh. Els pares, que van ser els primers immigrants, ja s'havien anat al poble a morir. I els que venien ja a fer la temporada eren els fills d'aquests immigrants, que són els que es van quedar després.
Es van establir, sí.
Però fixa-t'hi que no vam integrar ningú. Es van crear guetos.
Clar, a això em referia.
A guetos.
Sí, sí.
Per tant, Lloret, com a... Com a model d'integració, a mi em grinyola molt amb aquesta secta.
No obstant, penseu que integrar un gruix de gent, no parlo del cas de Lloret, sinó del cas del país en general, integrar una munió de gent arribada amb pocs anys de diferència, sense eines d'estat...
És
molt més complicat.
Veure, no hi hem entrat aquí. És a dir, les eines que hi havien eren les que hi havien. Aquesta gent prioritàriament venia a buscar
això,
feina.
No obstant això, el país ho ha aconseguit. Mira, jo, segurament no ho sabeu, però jo vinc de murcians. I no me'n recordo mai, Només me'n recordo quan surten aquests etnicistes espanyols, com ahir el Echenique fent un tuit i la Colau i això, que siguin els padres, que siguin els abuelos. Mira, els meus avis materns van venir de Múrcia i el meu avi matern va venir a fer el tren del carrer Aragó. Mm-hmm. ¿vale? I van anar a viure al barri de la Torrassa, a l'Hospitalet. El meu avi matern, l'any 31, va votar en Macià. ¿Vale? La meva mare, filla dels murcians, nascuda a la Torrassa, a les primeres eleccions democràtiques al Parlament de Catalunya, l'any 80, va votar un partit que es deia Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional dels Països Catalans. ¿Vale? Vol dir que l'independentisme d'etnicista, res. I jo només me'n recordo que el meu avi era murcià quan surten aquests etnicistes,
sí,
a dir
bueno,
que si l'abuelo, que si los padres i tal, m'entens? Que és mentida.
A mi em va fer molta gràcia quan
jo
parlen
dic, mira, perdona, em sí. dic tothom, vaja, em dic Alarcón de segon, o sigui, és un nom murcià claríssim, eh?
Ah. Però és que això, bueno, és el que deia, però jo és que...
A mi m'és igual, moment, que no sé.
Jo tenia, o sigui, jo tinc amics que he descobert el pas del temps, que no eren catalans, diguem, nascuts aquí,
clar.
Però és que ho he descobert perquè casualment s'ha sortit, no, si és el meu pare no sé què, o jo mateix, no jo sóc de Cúller, que és un lloc d'on sí. tenia. I ho descobreixes al cap de molt de temps, però no té cap incidència, simplement t'ho descobreixes perquè t'ho explica amb un d'allò, no?
Com una anècdota, clar.
Vale, mentre que hi ha gent que ja ho veus de seguida, que no s'han integrat ni es volen integrar, o sigui que realment són observadors del lloc on s'han establert, però són observadors, no participen. Mira, quan parlen d'etnicisme i de xenofòbia i que som així, som així, quan estaven a les votacions del Parlament, no les d'ahir, sinó les del dissabte, m'ho vaig mirar i de cop dic, hòstia, donaven el nom i jo no els conec a tots els diputats del Parlament, com allò, no recordo els noms, menys quatre, però donaven el nom i ja sabia si votarien sí o no. I per què és? Perquè del que ens han acusat sempre nosaltres resulta que són ells. Si tu mires Ciutadans, busca un nom català. No sé si arriben a l'1%. No sé si hi arriben. I, en canvi, sempre estan acusant l'independentisme de ser etnicista, de ser classista, de ser no sé què, quan resulta que el propi grup de Ciutadans, tots són de fora, alguns que han nascut aquí continuen comportant-se com si fossin de fora, no s'han volgut integrar. La prova és que ahir es canta Els Segadors. Escolta, Els Segadors és l'himne nacional de Catalunya. Si tu dius que ets
segons
català...
Segons l'Estatut d'Autonomia que ells tant defensen...
Sí, si resulta que tu ets català i espanyol, t'has d'aixecar i sentir-te tan orgullós de l'himne de la Marxa Real com dels Segadors. Però aquests s'aixequen amb odi reflectit a les cares quan són Els Segadors i dius, però per què? Per què? Pues simplement...
Perquè estan actuant pel seu públic. No vale. Deixen de ser titelles que actuen per un públic determinat.
Però això és molt greu, eh? Bueno, actuar és la tasca del polític. No, el que dic que és molt greu és que realment...
El polític ha de ser efectiu. Si actua, que se'n vagi al teatre.
No, o sigui, una cosa, sí, és el que ha de ser i altra cosa és el que és. Tots sabem que hi ha una part... Això em sembla que va escriure en Henry Miller, va escriure un llibre que es titulava L'art d'actuar a la política, ja en aquell moment. Sí, tots ho sabem una mica. Llavors, no sé, vull dir, a mi hi ha papers que no... Que no els entenc.
Parlant d'això d'actuar, si escolteu els discursos que hi ha hagut en l'elecció del president, escoltes el discurs de l'Arrimadas i és un nivell molt baix, quatre idees repetides cada una tres vegades, o sigui, durant la mitja hora, diu quatre idees, les repeteix, o sigui, llegeix un tuit, però aquell tuit el torna a llegir i el cada cosa tres vegades, d'un nivell molt baix, frases molt entenedores i una actitud molt xulesca, com amenaçant, com si estigués a la taverna. És la seva estratègia, perquè tenen un mercat, una bossa de vots...
Bueno, a mi m'agradaria que aquí, en aquests moments...
Hi hagués, minvant,
hi ha, això. Sí, és que m'agradaria que en aquests moments hi hagués algú de Ciutadans aquí, no? Perquè ara... Ara ens posaríem a parlar... No, tu no. Perquè ara ens posaríem a parlar d'un partit sense donar possibilitat de defensa. I a mi realment m'agradaria discutir sobre alguns aspectes...
Ja en surten molt per les televisions.
No, em refereixo a mi, aquí discutint amb nosaltres amb dret a rèplica. Perquè realment m'agradaria veure de quina manera poden defensar l'actitud que han tingut en tot moment davant de l'independentisme. Perquè si bé entenc que tu pots estar en contra de l'independentisme, igual que nosaltres estem en contra de romandre a Espanya, això es pot defensar de moltes maneres, però de la forma com ho estan fent ells, si tu mires a través dels tuits del propi Albert Rivera, o sigui, realment són incendiaris, o sigui, realment estan buscant una confrontació i un aixecament. Dius, a veure, aquesta és la forma amb la qual tu vols que la teva idea s'imposi? Perquè jo admeto que vull que la meva idea s'imposi.
Aquesta és la seva, però aquesta és la seva contradicció. Clar. És a dir, és la falta de seducció. L'independentisme sedueix a no independentistes. Per què? Perquè proposa, explica la república de tots. Quan el Tribunal Constitucional tomba, per exemple, la llei d'igualtat home-dona, i que el Parlament de Catalunya l'aprova, però el Constitucional la suspèn. La llei d'igualtat home-dona, totes les dones no són totes independentistes. N'hi haurà que també seran de Ciudadanos, o del PSOE, o del que sigui. Hi haurà que seran unionistes. Vol dir que la república afecta a la vida de tots. I per això és el govern de tothom, per tothom.
Quan pensen... Queda un minut només. Quan pensen que durarà aquesta legislatura? És a dir, aixecaran el 155, quan el tornaran a aplicar?
L'aixecaran... Quant de temps? L'aixecaran teatralment i l'aplicaran quan vulguin.
No, jo penso que el 155 l'aixecaran o no l'aixecaran, però el que porta darrere el 155, que és la intervenció de tots els estaments de la Generalitat, continuarà sempre. O sigui, o marxem d'Espanya o oblidem-nos de que som ni siquiera una autonomia.
Joan, jo tinc fe que el president que acabem d'escollir serà capaç d'enfrontar-se a l'estat espanyol amb el fet de fer desaparèixer el 155 realment, i el que passa que em temo que després vindrà el 156, és a dir, que és el 155 bis. Dit això, ja, ara és parlar de futur, no? Per tant, no toca. Però jo crec que sí, que el president aquest els posarà en línia, no? M'agradaria dir una cosa abans d'acabar.
De seguida, de seguida.
Ja no hi soc a temps, no? Pues, que tingueu un bon dia a tots.
Yeah.